qualificació. Per tant, per tornar a tenir aquest avantatge de 13 punts sobre els blancs, el Barça hauria de guanyar i l'entrenador Xavi Hernández ho té molt clar. Perquè la Lliga no s'escapi, cal mantenir el nivell que els blaugranes han mostrat fins ara.
Estem en una situació privilegiada, ja ho vaig dir l'altre dia, en una situació en Lliga que haguéssim firmat abans de la temporada, però l'hem de mantenir. Queden 10 partits, és el ruix final de la Lliga i és molt important. Necessitem guanyar encara molts partits per aconseguir aquesta Lliga.
Xavi, que per cert va reconèixer contactes amb el club per renovar el seu contracte més enllà del 2024, manté les baixes pel partit d'avui a Getafe de Pedri, Christensen, De Jong i Dembélé. S'espera, això sí, que de cara a la setmana vinent contra l'Atlètic de Madrid algun d'ells pugui estar ja recuperat. Per cert, el Barça ja és a Madrid des d'ahir a la nit i per primera vegada des de l'any 2014 hi va viatjar en tren. L'equip ho prioritzarà a partir d'ara si la duració del viatge és similar a l'avió. Ho fan per contaminar menys, però també perquè el tren, evidentment, és més barat que l'avió.
I qui va com un tren o com un avió, depèn de com es miri, és el Girona, que després de l'empat i la bona imatge que van mostrar al Camp Nou precisament contra el Barça, avui podrien entrar en les 10 primeres posicions de la Lliga si guanyen a Montilivi contra l'Elx.
Sí, el Getafe-Barça és a un quart de 5 i abans a les dues el Girona rep el cue de la Lliga, l'Elx. El tècnic Mitchell, però, no es refia d'un rival que ja està sentenciat.
No és un partit sorpresa, ni té la sensació que el rival és més fàcil que qualsevol altre. Per mi no. És un equip que fa coses bé, que té molt bons jugadors, porta 3 temporades en primera divisió i nosaltres hem arribat fa 8 mesos.
Rorro Riquelme, que ahir no es va entrenar, és el principal dubte dels gironins, mentre que Reinier Callens i Angel Ibrahim i Joel Roca són baixes segures pel partit. A banda dels dos dels catalans, dels dos partits de Barça i Girona, la jornada de primeres completarà avui amb l'Atlètic de Madrid, Almeria, a 6:45 i el València-Sevilla a les 9.
I ahir va jugar l'altre equip català de primera, l'Espanyol, que la veritat és que ha entrat en un pou complicat, s'enfonsa una mica més a la zona de descens. Els blancs i blaus van mostrar certs símptomes de millora, però van tornar a perdre, 6ª derrota consecutiva, aquest cop al camp del Betis, 3-1, i comencen a tenir-ho complicat.
Sí, ara mateix l'Espanyol té la salvació a 3 punts, que podrien acabar la jornada sent-ne 4 si el Getafe i l'Almeria avui empaten o guanyen contra el Barça i l'Atlètic de Madrid respectivament. Ho tenen difícil, però és una de les possibilitats.
La d'ahir al Benito Villamarín, com dèiem, 6ª derrota consecutiva en el segon partit des de l'arribada de Luis García a la banqueta de Blanqui Blava. En té més detalls de tot plegat l'enviat especial de RAC1 a Sevilla, Joan Camí. Joan, bon dia.
Bon dia. L'Espanyol va sumar la 6ª derrota consecutiva i els resultats de la jornada empitjoren encara més la seva situació a la classificació. Això sí, en 2 partits hem vist més futbol que en els últims 4 anys. Hi ha una millora en el joc que demostra que aquesta plantilla podia jugar molt millor, però encara és insuficient per apropar-se als punts. Per fer-ho, com diu Luis García, l'Espanyol necessita viatjar amb les línies molt més juntes i exposar-se menys. Davant el Betis, el tècnic blanc i blau va lamentar la falta d'encert i agressivitat.
No hemos tenido ese acierto para poder conseguirlo y a partir de ahí, pues bueno, ellos te han hecho ese gol y nosotros los golpes emocionales los acusamos bastante, evidentemente por la situación. A partir de ahí ha venido ese segundo gol, hemos llegado al descanso y bueno, pues el equipo se ha repuesto, ha salido muy muy bien en esa segunda parte, hemos conseguido hacerse ese 2-1 pronto y estaba yo creo muchísimo más cerca ese 2-2. Que el 3-1, como se ha sido al final.
Pròxima jornada, el Cádiz, caixa o faixa. Si l'Espanyol no guanya, ho tindrà realment complicat per mantenir-se a primera divisió.
Gràcies, Joan. A banda de la derrota de l'Espanyol i la victòria del Madrid, ahir també van jugar-se un Villarreal 1, Valladolid 2 i l'Atlètic de Bilbao 2, Reial Societat 0. I atenció, que avui el Barça podria ser campió de la Lliga Femenina.
Sí, les blaugranes van guanyar ahir contra l'Atlètic de Madrid per 4-0 i han d'esperar que avui el Madrid empati o perdi al camp del Betis. Per tant, cap a les 8 del vespre aproximadament acabarà aquest partit i serà quan el Barça podria ser campió de Lliga des del sofà de casa. Seria la 4ª consecutiva per les blaugranes, que si són campiones faran una trobada per celebrar-ho i per fer equip a només 6 dies del partit d'anada de les semifinals de la Champions a Stamford Bridge contra el Chelsea. També a la Lliga F, però per la part de baix, el Levant a les Planes va perdre ahir per 2-3 contra el Granadilla i té només 3 punts de marge sobre el descens.
Deixant de banda el futbol, pel que fa al bàsquet, el Joventut de Badalona va guanyar amb contundència el duel català d'ahir de l'ACB contra el Girona per 92-64. I avui hi ha clàssic.
Sí, Barça-Madrid al Palau Blaugrana, 6:45 de la tarda, en un partit clau pel futur de la Lliga, perquè tots dos estan empatats a la segona posició, Barça-Madrid, amb 21 victòries tots dos, a una del líder Baskonia. Per tant, qui perdi es despenjarà de la lluita per aquesta primera posició. Abans, a les 5, el Manresa rep el Granada en un partit vital per la salvació. I ahir es va acabar la fase regular de la Lliga Femenina i ha quedat definit el quadre pel play-off. Hi haurà duel català entre l'Uni Girona i el Barça Sant Feliuenc, i a la mateixa banda del quadre el Cadí i la Seu s'enfrontarà al Perfumeries Avenida.
I acabem amb motos, 9 i 5 minuts, perquè aquesta tarda es disputa el Gran Premi de les Amèriques, que és el tercer del Mundial.
Amb Pecco Bagnaia, l'italià i vigent campió sortint des de la pole, seguit d'Àlex Rins, que també van ser primer i segon, Bagnaia i Rins, a la cursa a l'esprint. Àlex Márquez sortirà quart i Aleix Espargaró sisè. La cursa arrenca a les 9.
Gràcies, Oriol. Fins ara.
Fins ara.
Les 9 i 5 minuts.
Aquest incendi tenim potencial de milers d'hectàrees, pues s'estan aconseguint aquests objectius de parar el CAP.
Reclamem accions polítiques que tendeixin a suprimir l'activitat creuerística, així com la recerca d'alternatives econòmiques no contaminants.
Si hay que pedir perdón a las víctimas, yo pido perdón a las víctimas por estos efectos indeseados. Pero creo que ningún diputado, incluso de los grupos parlamentarios que hayan votado en contra de esta ley del sí es sí, está de acuerdo con rebajar las penas.
Les 9 i 6 minuts, avui acompanyats en tertúlia... En tertúlia, eh? Fixa't, eh? Quina manera de començar.
La barreja entre la turra i la tertúlia.
Ens estàs deixant guapos, eh?
La tertúlia.
La turra i la tertúlia. Hòstia,
li podríem dir així o no?
Jo crec que bona part dels teus col·laboradors podrien participar en la tertúlia.
Perdona, podríem... És que turra no és català, és tabarra. Llavors...
Turra i tabarra.
Turra i tabarra. Tertúlia m'agrada molt, Baños. Hola, Antonio, bon dia, eh?
Bon dia, bona.
És fort, eh?
Ha fet un neologisme.
Un neologisme estupendo. Tertúlia.
És que una mica el que fem, aviam, si ens poséssim serios, hi ha dies...
Dit amb el carinyo, eh?
Tot
el
no tots, perquè sí, més tots hi participem,
sí,
eh?
Però, sí, sí, sí.
Hi ha dies que no ens aguantem ni el que diu un.
No estàs ni d'acord amb tu mateix.
No estàs parlant, diu, què diu aquest
home? Què diu ara? Carles Fernández, bon dia.
Què tal, bon dia.
També ens acompanya la Ivan Guera, com estàs? Estàs, ara, és que d'avui no anirem enlloc. Hola, Ivan,
bon dia.
I la Milagros Pérez Oliva.
Bon dia.
Bon dia, Mila. També ens acompanya el Martí Oliveres. Hola, Martí.
Què tal, com esteu?
Ara de seguida mirarem com està el temps, però abans hem de passar per el Segrià, on hi ha aquest incendi. Sembla que amb notícia, perquè hem dit fa cosa de mitja hora, semblava que els bombers apuntaven que l'incendi al Segrià i a la, en general a la franja maquinensa, Granges d'Escarp, estava estabilitzat la situació. No sé si ens ho pot confirmar, si ho han dit ja el Julen Andrés, que el tenim en aquesta zona avançada de comandament. Què tal, Julen? Bon dia.
Bon dia, doncs sí, a la nit els bombers han pogut complir els objectius i, com ja veníem dient durant el matí, han donat l'incendi per estabilitzat. En parla l'Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
Hem donat l'incendi per estabilitzat. Al llarg de... hem estat treballant durant tota la nit molt intensament i complint bastant els objectius tàctics que teníem prefixats. Hem aconseguit que el CAP quedi estabilitzat on el teníem. El flanc dret, gràcies també amb l'ajuda dels aragonesos, ens ha quedat molt estabilitzat. Llavors el que encara tenim obert és el flanc esquerre.
A més, avui ja es podrà comptar amb els mitjans aeris, que de fet ara n'hi ha dos de camí, un primer helicòpter de valoració per veure realment la zona afectada i determinar si s'han d'afegir els avions o no. Mm-hmm. De fet, per culpa del vent, fins ara no havien pogut volar, i a banda de les tasques de suport als mitjans terrestres, tampoc ha permès tenir una valoració exacta de les hectàrees afectades. Ara ens diuen que són unes 400 o 500 i gran part seria a l'Aragó. Pel que fa ara mateix, hi ha els mateixos mitjans terrestres, 40 dotacions, uns 120 bombers, i han fet el relleu dels que estaven treballant a la nit.
O sigui, s'ha rebaixat una mica la quantitat d'hectàrees cremades, eh? El càlcul que s'havia fet fins ara, que rondava les 600 hectàrees, serien entre 400 i 500 majoritàriament a la banda aragonesa de la franja, sí?
Sí, és això el que ens han dit. De totes maneres, la xifra oficial ens han dit que vindrà per part dels agents rurals, però què és això? Que una vegada tinguin l'helicòpter volant, podran veure realment el perímetre afectat, però sí que creuen que són menys de les que creien.
Ara li preguntaré al Martí Oliveres, perquè crec, Martí, que en principi les condicions meteorològiques han d'ajudar, com ens deia ara també el Julien des d'allà, el vent que ahir va impedir que volessin els mitjans aeris, avui no ha de bufar, eh?
Exacte, com a molt moderat, 30-35 quilòmetres per hora. Si arriba un mestral, un ponent que ja va de baixa en aquesta zona, de fet, la nit ha estat tranquil·la, condicions favorables, perquè ha pujat la humitat relativa cap al 70-80%, ara la zona de l'incendi entre el 55-60%, la temperatura encara és baixa, entre 7 i 10 graus, venim d'una nit fins i tot amb glaçades a la part de Serós i la Granja d'Escarp, més al nord, la zona de Mequinensa, doncs aquí més a la part aragonesa, temperatura més alta, i al migdia com a molt 20-22 graus, es manté la temperatura a l'interior, fins i tot pot baixar una mica, o sigui que les condicions són més favorables i ja amb aquest incendi que ens diuen que està estabilitzat.
Tenim en línia aquesta hora del matí el senyor Llorenç Ricou, que és cap de l'àrea regional de Lleida del cos d'agents rurals. Senyor Ricou, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Amb aquestes condicions, ara que s'ha estabilitzat l'incendi de forma oficial, que no hi ha vents previstos al llarg del dia d'avui, sou optimistes en la jornada d'avui?
Sí, sí. El més fort ja ha passat, degut sobretot a la baixada del vent i la pujada d'humitats relatives, que és el que acaba de dir el company, és molt important a l'hora de poder tindre l'incendi controlat.
Mm-hmm. L'extinció o el control podria arribar al llarg del dia d'avui?
Sí.
L'estem perdent una miqueta, senyor Ricou. M'ha dit que sí?
Sí, sí. Jo crec que perfectament avui lo poden tindre controlat.
Mm-hmm. Ara ens deia el Julien Andrés precisament des de Maials que les dades sobre quantes hectàrees s'han calcinat d'aquest incendi les hauria de finalment recuperar el cos d'agents rurals. No sé si teniu una aproximació, si és cert que són menys hectàrees de les que semblaven.
Jo de moment no diria res. Avui aquest matí farem el vol definitiu per validar la superfície, però ahir es va fer un treball bastant important de perimetració i les 600 hectàrees, si no són, poc li faltarà.
Mm-hmm. On es concentren els esforços al llarg d'aquest matí, del dia d'avui?
Com diuen els bombers, el flanc esquerre, és la part, diem, catalana, de la Granja d'Escarp i Serós, que sí, és la zona que hi ha el pille que és en pendent i pot hi haver, com que no va cremar molt bé degut a la força del vent, doncs allí pot hi haver alguna represa, però som bastant optimista i crec que no passarà, no crec que passi això.
És un incendi que tenia un potencial important, no?
Sí, ahir el prill estava que entrés cap al terme municipal d'Almatret, on aquí tenim una superfície forestal enorme. D'entrada, unes 5.000 hectàrees haguessin pogut caure perfectament si hagués passat al terme d'Almatret.
Déu-n'hi-do. Per tant, sí. No sé si és un cop de sort o la gestió que se n'ha fet.
Bueno, la sort va ser que aquí hi havia una activitat minera i aquests últims anys s'ha recuperat molt terreny de cultiu i està cultivat amb arbre i fruiter i aquesta és una zona molt important. Aquest ha sigut el tallafocs més important que hi ha hagut.
Mira, quan dit, una pila de vegades aquestes qüestions, no? O sigui, sí, la importància que hi hagi pagesos, que hi hagi gent que treballi la terra, que hi hagi activitat fins i tot industrial, si cal, no?
En aquest foc ha sigut vital, vital perquè ha fet franja de tallafocs molt, molt bona.
Mm. Les causes, crec que les està investigant l'Aragó, perquè de fet l'incendi va començar a Mequinensa, al Baix Cinca, però no sé si teniu sospites. S'ha estat dient en les últimes hores que tindria a veure probablement amb un cable de tensió.
Bueno, no és d'alta tensió, eh? En tot cas, perquè nosaltres vam ser els primers d'arribar al punt d'inici, sí, i vam veure perfectament que era una línia de baixa mitja tensió, uh-huh, no era una línia d'alta tensió, com s'estava dient. Val. És una línia de baixa mitja tensió i hi ha imatges clarament que surt allà sota. I veia aquest tall de llums a la població, als veïns d'allí a la vora, sí, és molt probable que sigui aquesta la causa.
Abans m'estava parlant del Matret, diu, si hagués saltat el foc cap allà, tenim un potencial de 5.000 hectàrees, sobre hipòtesis també. No sé si va en tema per aquesta festa que s'estava a punt de començar, no sé si havia començat aquesta mena de rave il·legal que van haver de treure tota la gent que hi havia per la dificultat que podia haver significat, no?, per el risc de les persones.
Sí, sí, si el vent, a més d'anar cap al Madrid, hagués anat direcció Montmaneu o la Granja d'Escarp, haguessin tingut problemes perquè estaven en una zona molt de molt difícil accés i de molt difícil evacuar. Però els Mossos van ser molt contundents i els van treure d'allà. Mm. I la cosa no ha anat a més.
Pel que fa a la resta del país, senyor Ricou, com esteu de preocupats? Perquè hem vist les imatges des de fa ja setmanes, aquests mapes, ara me l'ha ensenyat també el Martí Oliveres, i virtualment està tenyit de vermell el país sencer, no?, del risc d'incendi.
Bueno, avui l'han baixat una mica a 24 comarques, aquí està una més de 30. Bueno, la situació està... se demana la màxima prudència, perquè tal com... I hem de reconèixer que ahir, amb el risc, amb el vent que hi havia, era un dels dies més crítics que ens podíem trobar. Només vam tindre aquest incendi i encara fora del nostre país. Vol dir que la sensibilitat de la gent és molt important. Però hem de mantenir aquest nivell de prudència perquè està la cosa molt seca, porta molt temps sense ploure i les progressions són evidents. En ple mes de març se mos cremen 500 hectàrees i això no és massa normal.
El mes de març, estem només el primer mes també de primavera. Això ens fa pensar que patirem aquest estiu?
Bueno, tot dependrà de les pluges que puguem vindre, però si no ja estem patint. De fet, ja estem patint.
De fet, li volia fer una darrera pregunta. No és el seu àmbit d'actuació perquè no és la zona regional de Lleida, però segur que té constància. Ahir va haver-hi els veïns de Collserola que van fer una manifestació i estaven preocupats per la possibilitat que un incendi afecti les seves cases, perquè allà hi viuen 160.000 persones, no? No sé si des del seu punt de vista algunes d'aquestes zones, com pot ser Collserola, hi ha una preocupació realment fundada per la, no sé si la poca gestió que s'ha fet de les distàncies que hi han d'haver-hi entre alguns municipis o fins i tot les cases de determinades persones i el bosc.
Si no sol a Collserola, si no tenim moltes urbanitzacions a Catalunya, sobretot la costa, tota la costa, que hi ha moltes parcel·les que no tenen la franja d'autoprotecció. 25 metres de tindre la massa forestal adequada perquè si arriba el foc no ens afecta la vivenda. Aquí a Collserola, i podem sumar-hi la quantitat de gent que... Perquè tots els focs, del 100% dels focs, el 99% estan relacionats en causa humana. En causa humana, i com que aquí, precisament, hi ha molta humanitat i viu molta gent, el risc és molt elevat, perquè qualsevol imprudència, una borilla, qualsevol pot generar un incendi, i si no hi ha aquestes franges, el risc pels habitatges és molt important.
Doncs prudència, sobretot al conjunt de la població, encara que hagi baixat una miqueta el risc avui diumenge respecte a ahir. L'evidència és que ahir va haver un incendi que, si hagués anat d'una altra manera, hagués pogut crear una massa forestal enorme, però sortosament, i per la bona acció que van tenir tots els cossos dels bombers, dels agents rurals i dels Mossos d'Esquadra, doncs no va anar a més. Moltíssimes gràcies a Llorenç Ricou, que és cap de l'àrea regional de Lleida del cos d'agents rurals. Una abraçada. Gràcies. I també tenim en línia ara mateix l'alcalde de la Granja d'Escarp, que és un dels municipis que hi era més a prop de les flames, el senyor Manel Soler. Senyor Soler, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Alcalde, respira alleujat a aquesta hora del matí o no?
Pues us he de confessar que sí, perquè si heu vist les imatges d'ahir a les 4 de la tarda o les 5 de la tarda, com el foc gairebé tapava el campanar del nostre poble, clar, és una foto espectacular. I realment, com molt bé comentàveu, depèn de com hagués pogut bufar el vent i sobretot, doncs, com molt bé comentàveu, l'acció dels cossos de seguretat i bombers crec que sempre donaran feina, però realment aquest incendi tenia una potencialitat combustiva molt elevada.
Tothom està bé? Els veïns estan il·lesos? Fins i tot anava a dir els participants d'aquella rei famosa que crec que els hi quedaven més o menys a prop? Tothom està bé?
Sí, sortosament, l'únic que vam tenir que desallotjar és aquestes persones que estaven promovent, iniciant aquesta festa il·legal, però la zona que va cremar és zona, diguéssim, que només de conreu, i aquí, com comentàveu, la gran feina que s'ha fet a través dels cossos de seguretat i bombers, però si m'ho permeteu, i sempre intento ficar una llança amb el que és l'arrelament del territori, la gran feina que s'ha fet també per part dels ADF. Els ADF són aquella agrupació de defensa forestal, sí, que està formada per propietaris, ajuntaments, pagesos particulars. Ells també han estat treballant per extingir i controlar aquest incendi, i també el que deia en Joan Ricou, el cap dels rurals, la gran feina dels pagesos, de les conreades, la importància del conreu, perquè sense aquestes zones conreades segurament aquest incendi hagués tingut una major proporció d'afectació.
Alcalde, quan ell deia s'han recuperat zones, això és així? Hi havia zones que havien estat abandonades i que no sé quan s'han començat a recuperar en la zona on viuen?
Bé, és que aquí només el que demanen les persones, els pagesos, és poder viure dignament. I que per poder viure dignament del conreu, han de sobretot, i bé, clar, que ens ho està indicant, és que siguin zones de regadiu, zones regables, per això la gent s'ho planteja en el moment de que puguin regar les seves finques, i sobretot pel que diguem, que tinguin, al final tothom intenta treballar per guanyar-se la vida de manera digna, i això només és possible si té un retorn, perquè el que acaba generant un pagès és la baula més dèbil, és aquell que està promovent i fent tota aquesta activitat econòmica, i si al final, aquest desembre, aquest gener, imagineu-vos, al cap de tot l'any de treballar, no té un retorn, no pot viure dignament d'aquest esforç del seu treball, la gent s'ha de buscar la vida a un altre lloc.
Sentíem fa una estona, ara fa uns instants, per TV3, l'alcalde de Maials, demanaven més control a les línies elèctriques, que sembla, com ens deia Llorenç Ricou, el cap de l'àrea regional de Lleida dels agents rurals, que semblaria que és l'inici de l'incendi, no? Una línia elèctrica. No sé com està la situació allà i si s'hi afegeix en aquesta crítica.
Bueno, nosaltres el que podem dir, estem a l'espera de que es facin els informes i tota la feina que han de fer per pagar aquest cas. Aquest informe l'ha de fer Seprona, perquè l'incendi va iniciar-se a la zona de Miquerença, però nosaltres, que coneixem molt el terme, a mi m'agrada anar molt amb bicicleta, coneixo perfectament aquella cotxada, sé on està aquesta línia de mitja tensió, sé quin és el manteniment que s'està fent d'aquestes línies, i jo crec que com va passar fa 20 anys, en l'any 2003, a l'agost del 2003, aquell gran incendi del Baix Segre, més de 1.500 hectàrees d'afectació, va començar també a unes línies al costat d'un transformador elèctric. Malauradament, aquella vegada, doncs, tot i denunciar-ho per l'Ajuntament, el jutge no es va donar raó. Esperem que aquesta vegada, si és així, si aquest és el motiu, se pugui demostrar la causa i realment es pugui denunciar si realment és provocat o aquest incendi ha estat motivat per un mal manteniment, com moltes vegades estem patint.
Hi ha molt mal manteniment de les línies elèctriques a la seva zona, alcalde?
Sí, no puc dir altra cosa que sí. Penseu que es passen bastantes línies i més que ens volen passar. Avui podem parlar dels projectes que tenim de línies de molta alta tensió que volem passar pel nostre territori, i almenys el que demanem és que aquestes línies que es passen per portar llum a altres zones, potser amb més població, almenys que tinguin un manteniment correcte, perquè s'han de fer els tallafocs, s'han de fer les neteges, aquest manteniment, i moltes vegades penseu que he parlat ara fa un moment amb un alcalde de Miquerença, i aquella zona de l'incendi es va produir un tall de llum a la zona de Miquerença, que ara mateix no tenien telèfon, i nosaltres també estem patint molt sovint aquests micotalls.
Se senten una mica abandonats en aquesta zona, alcalde?
Bueno, jo no crec que sigui tampoc molt diferent que la majoria de llocs. Vull dir, ja des de fa molt temps, i ara podríem parlar del rendiment que volen tindre aquestes grans empreses, que al final totes les empreses volen tindre un rendiment, però hauríem de pensar si el rendiment ha de ser tan gran perquè no hi hagi una part d'aquestes diners que es puguin destinar a un major manteniment, perquè després ho patim. Ho patim els nostres municipis, els nostres territoris, i només cal que es passi a les portes de Catalunya, veureu com estan moltes d'aquestes línies, tant d'alta com de baixa.
Quan diu mal manteniment, què vol dir exactament, alcalde?
Bueno, penseu que si pregunteu a molts municipis de Catalunya, només heu de dir la paraula microtalls. Si diu microtalls, penseu que moltes vegades hem de denunciar situacions que es produeixen durant el dia, que és petits talls, que és sensible a llum o als aparells informàtics o també als televisors, i són situacions que nosaltres deixem reclamar moltes vegades, i parlant-ho moltes vegades amb el director d'Energia aquí a Lleida i amb Indústria, doncs, inclús ja tenen una normativa específica feta que fins que no passe un número específic de microtalls no podem reclamar aquest mal manteniment. Jo crec que aquí també tenim una situació de greuge, que estem parlant moltes vegades de com crear nova energia. Crec que és necessari que hem de mirar cap a les renovables, però també hem de mirar també aquestes línies actuals que tenim, que moltes vegades estan en una situació de molta deficiència. I ho estem veient perquè quan nosaltres patim aquesta situació, pues, no som més comptats com crec jo que ho hauríem de ser.
Acabo, alcalde. Creu que ha estat una negligència el que hauria provocat, per tant, aquest incendi?
Jo no voldria parlar d'una negligència, però s'haurà d'estudiar, però com vol dir al principi de l'entrevista, penseu que, i no li vull buscar una relació, però que a 2 quilòmetres més amunt d'aquesta zona s'està probablement una festa il·legal i aquesta tarda, tot aquell matí estem negociant amb aquesta gent perquè desistissin i s'acollissin totes les seus estris i tots els altaveus, tot el que portaven, portant dipòsits de gasoil per estar-hi uns quants dies, i allí es va ficar un disc moltíssimes persones, Mossos d'Esquadra, regidors de l'Ajuntament. Penseu que una negligència o una deficiència en el manteniment podria haver provocat una situació de molt major greuge que ja us dic, podria haver anat molt a pitjor.
Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escarp, que avui, com ens deia fa res, uns instants, respiro una mica més tranquil després i alleugerit després de saber que l'incendi està estabilitzat i que les perspectives del dia d'avui són molt millors que les que tenien ahir a les 4 de la tarda. Alcalde, moltíssimes gràcies.
Molt bé, bon dia
a tots. 4 minuts i 2:15 del matí. Doncs bé, contundent l'alcalde i assenyalant, crec que és molt interessant el que ha passat en aquest incendi, molt. Primer, per una qüestió que m'ha assenyalat tantes vegades en aquest programa, en aquest cas, però que no és només patrimoni d'aquí, s'ha dit una pila de vegades. Els pagesos són tallafocs.
Els pagesos són professionals.
Sí.
Que s'han de guanyar les garrofes.
Evident.
I que, a més, gràcies a la seva feina, doncs col·laboren i fan possible doncs, que les catàstrofes siguin menors del que podrien ser. Però jo crec que li hem de treure la pàtina
d'heroïcitat.
Sí, ni d'heroïcitat ni de romanticisme. Val? Són uns professionals, en alguns casos com una casa de pagès, i faig servir el nom, la comparació volgudament, que volen fer aquesta feina i que la volen poder fer guanyant-se la vida, ja està. No hi ha una altra aspiració que aquesta. I alguns ho intenten, diguem, per terra, mar i aire, i els hi és impossible, perquè al final nosaltres també tenim el poder de decisió. I si nosaltres comprem doncs, la fruita de determinat lloc, l'oli de determinat lloc, la verdura de determinat lloc, els productes elaborats de determinat lloc, els formatges, els embotits, no pararíem, doncs també col·laborem en això. Ja està. Ara, si hi ha gent, òbviament, que no pot triar un compra, perquè la seva prioritat no és veure l'origen del producte, sinó el preu del producte, i per tant, molta gent no pot prioritzar el lloc d'origen, però molta sí. I és això, jo crec que hem de treure la pàtina romàntica dels pagesos. Els pagesos no són una espècie que, escolta, que té pitjors o més o menys reconeixement que d'altres, però el que sí que han de poder és guanyar-se la vida. I qui diu ells, diu els propietaris forestals, i qui diu els propietaris forestals, doncs diu els professionals que poden anar a treballar a bosc, que s'han de buscar, s'han de formar, s'han de pagar bé, etc. És que això no té més secret, diria jo,
Jo vinc de poble, i per tant conec molt bé la transformació que hi ha hagut al Pirineu, però també a la Plana, per la Terra Baixa. En els pobles no tornarà l'agricultura si no hi ha un mix econòmic que permeti que hi hagi també serveis. Perquè els joves pagesos volen viure com els joves de la ciutat i volen tenir, a més d'oportunitats econòmiques, és a dir, que les seves explotacions siguin rendibles, volen tenir serveis, possibilitats de que els seus fills creixin bé, etc, etc. I per tant, és molt important que hi hagi una política de redistribució econòmica en el territori. I aquesta política vol dir que els senyors que ara estan afectats per aquest incendi tinguin una bona fibra òptica. perquè els negocis de turisme rural o perquè els propis negocis cooperatius que puguin sorgir a la terra puguin tenir un bon servei com el que tenim a la ciutat. Que les línies d'alta tensió estiguin ben mantingudes, perquè no és només aquí a Esplugues on passaven on s'han de mantenir. Ja sabem que Collserola és molt important. Però, clar, el problema és que el territori català és molt extens, hi ha molta part del territori que està pràcticament despoblat i el manteniment aquest s'ha d'exigir més, s'ha de vigilar més. Jo sé que en els 3 o 4 últims anys s'han fet podes molt intenses sota les línies, però sobretot sobre les línies, sota les línies d'alta tensió, més que sobre les línies de mitjana tensió. L'altra qüestió molt important és el tema del comerç de proximitat. Això s'està fent molt d'èmfasi. Però el comerç de proximitat no creix si tot el mercat el deixem i totes les polítiques públiques relacionades amb l'alimentació les deixem que siguin governades per les regles del mercat. Perquè les regles del mercat les determina els distribuïdors. I els distribuïdors, si els hi surt més a compte portar tomàquets d'Almeria, portaran tomàquets d'Almeria i no portaran el tomàquet rosa de Montserrat, a lo millor. M'entens? Bueno, llavors aquí tenim tot un conjunt de temes que el que exigeix és que un govern preocupat per l'equilibri intern del seu país ha de fer polítiques redistributives. I polítiques redistributives vol dir prendre recursos d'allà on hi ha, d'allà on hi ha excedents fiscals cap a les parts del país que necessiten aquests recursos i que per la fiscalitat que generen, precisament perquè la població és baixa, no només generen menys fiscalitat, sinó que tenen més despesa, perquè, per exemple, els sistemes sanitaris no és el mateix un ambulatori a Barcelona que un ambulatori en una zona de muntanya que ha d'atendre una població molt més extensa i que ha d'agafar el cotxe cada vegada que i ha de fer quilòmetres cada vegada que va visitar un malalt, no? Vull dir, jo crec que és un problema bastant gros el que tenim en aquest país.
És que Catalunya està mal feta, això.
Bueno, mal feta no, Catalunya és com és.
És el teu pròxim llibre.
No.
Catalunya no està mal feta.
No és. De l'optimista, Barcelona té solució, arriba ara. No, però això que deia la Mira, que és totalment cert, és del 1914 amb la Mancomunitat, quan era de la Catalunya ciutat. És a dir, que cada... Hi ha una frase de Prat de la Riba, que cada poble tingui escola, biblioteca i telèfon. De fet, les primeres xarxes de telèfon d'Espanya es fan amb aquesta idea de que el telèfon arribi a pagès.
Bueno, i era
pagès,
encertada llavors i seria encertada ara.
No, és que quan has dit fibra òptica, per això t'hi has estat mal feta, perquè tal com s'havia de fer Catalunya el 1914, estem al 2023, i ja no em fico per què, si és competència, si és diners, si són maldestres, el que sigui, els problemes són els mateixos. Descompensació entre una àrea metropolitana absolutament saturada de gent, a més, amb poques possibilitats d'espais verds i de viure, perquè estem enxubats, i l'altra part de Catalunya amb problemes, perquè el 70% és massa forestal, molta d'ella privada, i que s'ha de gestionar molt millor. Llavors, quan tu deies, per exemple, lo dels distribuïdors, que és un temazo, però aquí tenim un hub, que li diuen, no?, de distribuïdors, que és Mercabarna, per exemple, que no fa una altra cosa, que, bueno, fa moltes coses, Mercabarna, però entre elles portar tomàquets de Marroc, portar-los a Holanda, d'Holanda portar-los aquí, d'aquí, perquè es tracta de qüestió d'escala.
No, és el mercat. És el mercat no resol els problemes de reequilibri.
El mercat és així, a major escala pots baixar preus. Ja està. Llavors, quan major escala tingui el tomàquet, és a dir, quan el portis a més llocs, més barat el pots vendre i pots vendre més quantitat. Això és així. Llavors, bueno, aquí, per això existeixen els estats, diguéssim, no? I les polítiques públiques per, diguéssim, posar un impost al que creus que tu has dit molt bé, que té excessius recursos, i redistribuir-ho d'una altra manera. I després de l'Espanya és una cosa molt ràpida. No són herois, però sí que es podria fer una política pública, bé, perquè es quedin, evidentment tot això és una cosa, però és perquè es quedin també amb una consciència de que són vigilants amatents del que passa al territori. És a dir, si tu a pagès a sobre li pagues, per exemple, perquè passi dades o pugui tastar l'aigua d'una manera més tal, o pugui anar informant sobre coses petites, tens a més gent que té la seva explotació i cobra un plus per ser vigilant, m'explico, del territori. Això, hi ha un llibre de fa més de 30 anys d'un holandès que parlava dels nous pagesos, que era una mica aquesta idea d'un pagès que no només explota la terra, sinó que l'està cuidant, l'està vigilant, però a més perquè, clar, cobra una mica, o sigui, cobra per fer una feina extra, que seria de control del territori, el que deies, de tallafocs, però tallafocs actiu, que podries tindre estacions meteorològiques, que podries tindre els control d'aqüífers més... M'explico, no? I aquesta nova generació de pagesos, que a més vindria perfectament, si estan ben connectats amb el món, amb xarxa, a més és gent jove i moderna, també ens trauria la llosa aquesta de que el pagès és un cabestro que està lluny dels ciutats, són uns intel·ligents. És a dir, hi ha moltes coses que una vegada emprens un camí d'aquests, guanyes com un efecte domino, guanyes moltes coses. Per fi, com als llocs on hi ha poca gent, també, per alguna estranya correlació, hi ha pocs vots, sembla que interessa molt més ara que hi ha les municipals, l'àrea metropolitana, que l'àrea catalana, per dir-ho d'alguna manera.
El que passa és que, per mi, el que és especialment frustrant és que, i ara ja parlant a escala europea, la PAC és una de les polítiques europees més importants tradicionalment. S'emporta una... Ara no sé, un percentatge... Però és la que té... És el pressupost més gros de la Unió Europea. Fa dos anys es va aprovar la PAC, el pla de la PAC, que va entrar en vigor aquest 1 de gener. El primer resultat d'aquesta PAC a Catalunya ha estat que tots els pagesos s'estan queixant de que estan absolutament enterrats en burocràcia. Home, si resulta que a sobres tenim una política europea, i no dic que sigui problema de la Generalitat, aquí hi ha la PAC, que té uns objectius, precisament, en teoria, destinats a reforçar l'agricultura de proximitat, l'agricultura sostenible, a acabar amb aquests beneficis extraordinaris dels grans productors que estaven enterrant l'agricultura de proximitat i la que, en principi, permet tots aquests beneficis que estem comentant ara. Però el cas és que després, a l'hora de traduir-ho al dia a dia dels pagesos, és un altre drama. Aleshores, jo no sé, però convindria començar a repensar des de ja aquest pla, que és 2023-2027, perquè sigui efectiu de veritat. I una política europea que és tan important serveixi pel que ha de servir.
9:36. I una altra qüestió vinculada encara al que estàvem dient. Tot això són derivades respecte a l'incendi, que almenys la bona notícia és que està estabilitzat i que en breu, esperem, ens deia de fet el cap dels agents rurals de la zona, que ell creu que sí que estarà controlat al llarg del dia d'avui, no sé si extingit, perquè això ja és molt el límit, però vaja, però que no ens haurem de preocupar massa més. Però quan li preguntam, patirem aquest estiu? I diu, no, és que estem patint ara, no? Depèn de si ha de ploure o no ha de ploure. Martí, no tens bones notícies per donar-me.
Sí, portem, és que sembla que estiguem amb la mateixa. Podríem tornar dues, tres setmanes enrere amb el mateix cap de setmana. Continuem amb aquesta dinàmica.
Allò de la marmota.
Allò de copiar i enganxar, perquè la veritat és que no s'esperen pluges importants, com a mínim, en els propers 10-15 dies. Seguirem parlant de ruixats i tronades. No pas una situació de llevant, de pluges efectives, continuades, generoses, que arribin també a l'interior, que reguin la costa, els boscos, els camps de conreu. De moment...
L'última vegada que recordo, el Martí deia, ja després de Setmana Santa,
sí.
I ara ja han passat Setmana Santa, ara ja després de Sant Jordi, i després de Sant Jordi tampoc ara mateix.
Saps
no?
Què passa? Que els models, fins i tot a mesura que avancen els dies, rebaixen el que veien al març. Ho parlava, ho llegia l'altre dia, que ho parlava la Clara Brosset del Servei Meteorològic de Catalunya, aquestes previsions amb els grans models, els més deterministes, es veu un abril sobre la mitjana, dèiem, en alguns casos segurament quedarà per sota, i després el maig sí que fa la sensació que hauria de ploure el que toca o per sobre en molts casos.
Vicenç Altava avui deia precisament a La Vanguardia que cada cop hi creu menys en aquests models, en un clima potser com, no sé si a Catalunya o al Mediterrani, que deu estar en tant de canvi que és molt difícil fer càlculs a més de 15 dies vista,
sí,
o una setmana vista.
En termes geogràfics, que jo també, doncs, des d'aquí, sempre que puc, no, reivindico la formació de les geògrafes i geògrafs, és el punt de estratègic on estem, no? Aquí al Mediterrani Occidental, Catalunya, la península, es troba en una zona de contacte entre les latituds europees del nord amb els fronts atlàntics i més freds, amb els ciclons, i després tota aquesta massa subtropical del nord d'Àfrica. I aquí llindem, i sí que amb els patrons d'escalfament global s'està veient que està arribant molt més aquest component de sud-sud-oest, que és el que envia també aquesta més pols sahariana que tenim en l'ambient, més qualitat de l'aire més bruta, i aquests patrons de circulació atmosfèrica que aquí, doncs clar, tret de la zona del Cantàbric, Galícia, quan arriben a Catalunya aquests fronts, estan desgastats i necessitem molt jugar de la bossa freda, aquesta que es despenja, no?, la famosa gota freda, que no va arribar a la tardor-hivern, que no estem tenint de moment aquest patró de llevant durant la primavera, i que ens toca doncs confiar realment, però és que ja anem cremant cartutxos, podríem dir, no? De cara al maig, a veure si maig i juny, que continuo sent molt optimista jo, sincerament, perquè vull ser-ho.
Perquè ho hem de ser.
Ho hem de ser tots. I realment doncs, són mesos tradicionalment plujosos al centre i al nord del país, al Pirineu. Al juny penseu que, en el cas del Ripollès-Garrotxa, és el mes més plujós de l'any. En canvi, en moltes zones no hi plou, però són els nius de tempestes que portarien doncs un augment de les capçaleres dels rius i després els pantans, doncs maig-juny, la
bé,
segona meitat.
No? Eh? Plouria bé, que és on ha de les capçaleres dels rius.
Clar, però també, no pas, també convé que plogui a la costa
sí,
ara.
No, clar,
però
clar.
Sí, sí, evidentment, en termes de recuperació de les reserves d'aigua.
Què fa que no el Carles? Juny... Perquè tu no ets optimista.
No, no perquè s'ho quedarà al bosc.
Ah,
sí, clar, amb allò que dius de l'evapotranspiració sí. I que s'ho queda...
No ho queda, però el juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre, potser començaria a deixar anar, llavors.
A mi m'ha interessat molt aquesta història de les sequeres express o de les sequeres intenses i ràpides, perquè aquest és un fenomen que ara, en els estudis del canvi climàtic, es planteja molt. És a dir, normalment les sequeres eren períodes llargs, de menys pluja de l'habitual, que anava ressecant el terreny i acabava en una sequera que també es prolongava fins que tornava a ploure. Però ara, en un informe molt interessant sobre això, parlen de que, com que es produeixen aquestes oscil·lacions en la temperatura tan brusques i com que hi ha pujades de temperatura tan altes i els oceans estan també molt recalentats, s'està produint un tipus de a l'augmentar la temperatura, augmenta també la competència entre l'atmosfera i el sol per la humitat disponible. Normalment, en un cicle, no sé si ho explicaré bé, Martí, m'ho corregeixes, sí. Però en un cicle habitual, les plantes, l'aigua i la humitat que tenen, la van alliberant per les fulles, el sol va alliberant aigua i l'atmosfera pren la que necessita per mantenir l'equilibri. Quan hi ha molta calor a l'atmosfera, agafa més aigua. Quan les plantes estan molt seques, entren en estrès més important.
Sí, sí, sí.
I, per tant, les sequeres que normalment necessitaven mesos perquè arribessin a un nivell de sequera que és la que fa possible aquestes combustions tan ràpides del bosc, ara es fan en setmanes. No sé si ho he explicat bé.
Sí, sí, sí.
Ja està, sí, sí, sí.
No, estava escoltant ja no el cicle, evidentment, tampoc no, sí. No soc un expert en hidrologia.
No, és que això és un informe que hem publicat fa poc sobre aquest tema que m'ha semblat molt interessant, sí. Perquè les alteracions del clima pel canvi climàtic són més complexes del que ens pensaven, perquè ara han tingut la niña, diríem, no? Sí. I ha tingut unes conseqüències, però ara ve el niño i se suposa que les conseqüències seran pitjors encara.
Carles, què no vas a dir?
No, res, anava a dir que d'aquestes darreres setmanes sempre, i oblido, i ho he de dir, sempre rebo un missatge de Girona, el 60% hem complert amb les franges, no? Perquè ho hem lluitat i tal. Sí, però és que això és obligatori, un. I dos, jo ahir em va fer feliç veure la manifestació de la gent de Collserola. Perquè jo no recordo una manifestació de ciutadans normals i corrents demanant que es gestioni el bosc i, per tant, que es facin tales. No ho recordo. I, per tant, com de tot mal algun bé n'hem de treure, no? Doncs la consciència, ni que sigui de l'autoseguretat, està quallant. Vaig veure l'altre dia també una alcaldessa com la d'Olivella, que té un terme municipal al Garraf gegant, on hi té no sé quants milers d'habitatges amb urbanitzacions i tal, que peti qui peti va agafar 100.000 euros o no sé quants del pressupost, que per un ajuntament com el d'Olivella és com una massacre, i va començar a fer neteja i a gestionar el bosc del seu municipi. Contra viento y marea, diguem, perquè era allò de, ho faig, a veure si se m'entén, una alcaldada en el sentit de dir, això sí, ja sí, no sí, negocio sí. Més, ni es parla més, ni es diu més, això es fa. Al costat d'això veies doncs, que l'Ajuntament de Castelldefels, que l'Ajuntament de Terrassa està fent les franges de seguretat, és un assassinat, és ecològicament, què estan fent, estan tallant els... Fem el favor de deixar que siguin els professionals, no?, els que decideixin. O sigui, ningú té ganes de fer atemptats ecològics gegants que deixin Catalunya com un desert sense res, no?
Sí, doncs... sí que Catalunya és un bosc, no un desert, per ara, diguéssim. El problema és aquest.
Bé,
clar, el problema és el contrari.
Però deixem que siguin...
70%
no, deixem que siguin els professionals.
No, bosc,
deixem, ara mateix, que estem en emergència, deixem l'administració. Que fem, escolti, els que tenen els boscos, deixem-los-hi fer, que entrin un bulldozer i que fan línies perquè això tal, deixem que entrin maquinària perquè puguin tallar el bosc. Creuem els dits i preparem-nos, perquè enguany tindrem simultaneïtat de grans incendis. I en el moment en què hi hagi simultaneïtat, caldrà prioritzar. I en el moment en què es prioritza vol dir que es va a un lloc i no a l'altre. Preparem-nos també per la possibilitat d'haver de viure situacions tràgiques de debò. Tràgiques de debò. I per això em va fer feliç, em va agradar la manifestació de Collserola, en el sentit de que és molt fàcil recórrer on sigui, de dalt a baix, de l'esquerra a la dreta, i veure com els arbres, els grans arbres, fan ombra a les cases de les urbanitzacions. Sí. Això, si es compleix la norma, no pot passar.
Ja. Però clar, la gràcia de viure a les urbanitzacions,
correcte,
als anys 60, 70 i 80, o en el pelotazo dels 90, amb tots els adossados, que era aquesta miratge yanqui absurd de crear uns suburbs en un continent on la gran virtut que hem tingut és la densitat de població que permet, no?, que hi hagi ciutats, pobles i després camp, doncs aquesta idea...
Si enguany se'ns cremen...
No només per foc, també per l'aigua. Els problemes que han tingut de gestió d'aigua a totes les urbanitzacions, quan no n'hi ha aigua, perquè, clar, pujarà fins a l'urbanització de Can no sé quantos, que són quatre cases, però també... Bueno, en fi, què fem?
Aquesta qüestió
que està mal feta, Catalunya, que t'estic dient que està mal feta.
Aquesta qüestió més de gestió dels tallafocs, això es pot fer relativament ràpid
en els llocs
crítics. Es pot fer relativament ràpid.
El primer és el que dius, o fas alcaldades o crees consciència.
Clar, però al final, l'alcaldessa d'Olivella va arribar a un punt que diu, això ho faig, diguem, perquè ho dic jo. Sí. Ja està, i perquè s'ha de fer. Tinc milers de cases enmig d'urbanitzacions i també
qui tingui
la parcel·la l'ha de tenir en condicions.
I aquí
la sanció hauria de ser exemplar.
Jo crec que és veritat, és a dir, la gent de Collserola té raons per estar preocupada, perquè jo vaig veure com va començar un incendi a l'avinguda Pearson, a baix de tot,
I la por que feia de com pujava.
I com va pujar ràpidament fins a dalt, i com vaig haver de córrer al final, perquè el foc va a una velocitat tremenda. I llavors, quan agafa aquesta temperatura, tu imagina't a les planes, o a un altre lloc, que hi hagi cases entremig del bosc, això pot ser rapidíssim. Ara bé, també la gent té la seva responsabilitat de mantenir la seva parcel·la neta, Vull dir que és molt bonic tenir sombra a l'estiu, però a lo millor cal tallar algun arbre al costat de la casa.
Passem 2 minuts de 3/4 de 10. Última pregunta que li faig al Martí, perquè avui falta una setmana per Sant Jordi.
Sí, ja m'imaginava que treballem el tema.
Ha de sortir el tema.
I més després del que va passar l'any passat.
Sí. Els fets de Sant Jordi.
Els fets de Sant Jordi. No tinc el record de si ho sabíem, que s'acostava una pedregada.
Crec que no,
recordo
aquella
no.
Recordo que
hi havia inestabilitat, el dia era inestable,
sí,
ja ho era.
Aquí a la casa en vam parlar.
Serà mala persona, no vam dir, se'n va el toldo, no va el toldo.
Vam informar d'un dia, com deies, d'inestabilitat, però incert, ruixats, tronades, que una mica era una loteria on apareixerien, preveiem més comarques de Girona, nord de Barcelona, i realment, doncs, aquest ruixat sorpresa, vam començar, recordo, tapat, vas baixar tota la Diagonal fins allà, un cel tapat, quatre gotes,
tot controlat,
es va obrir el cel després, i és quan va venir la tempesta forta. Ara mateix, a veure, a una setmana vista el que no faré és llançar-me a la piscina, això ja ho avancem.
D'acord.
Ho hem d'anar seguint perquè es veu la dinàmica bastant primaveral, de moment. De...
Primaveral vol dir que, una mica sí o una mica no.
Hi ha possibilitat d'alguns ruixats al cap de setmana
que ve. Hi ha molts dies de Sant Jordi que ha passat aquestes coses, eh? Sí. Que és una estoneta que plou i llavors surt el sol estupendo i llavors torna a tapar-se. Bueno.
Sant Jordi i Sant Joan és un clàssic.
Sí.
Jo et diria que és molt poc probable que, evidentment, repetim la situació de l'any passat perquè s'ha viscut molts pocs a Barcelona. A Sant Jordi és amb una tempesta com la que queia, però s'ha de seguir que poden haver-hi aquests ruixats de tarda, que aniria bé a llarg termini que aniessin a més, però que almenys evitin la jornada de Sant Jordi, com a molt, doncs, escolta, a la tarda ja quan tothom estigui recollint i en poder... zones de muntanya on no hi hagi fires.
Fins i donar-li marge al moment històric de la ràdio de l'any passat.
Fins si estem amoïnats pel tema
que està guardat en el...
Que portem no sé quant de temps de tertúrra i no hem menjat ni una mala vena.
Sí. Ens ha pres la gana, això és dramàtic.
10 minuts a les 10 del matí. Gràcies, Martí, fins ara.
Que vagi bé.
M'he llevat abans que tu, eh? Ara tornem.
Ui.
Tertorrans.
Dia lliure amb Xavi Bundó. RAC 1. Compte enrere per la gala dels Premis Drac.
El temps vola, però les veus perduren. Per això, Vueling entrega el premi a la veu de l'any refermant el seu compromís social i esperit renovador.
El dilluns 17 d'abril, la gala dels Premis Drac creats per RAC 1.
Amb la participació de Vueling, que connecta a persones i llocs amb una clara destinació. Treballar per avançar cap a un futur de l'aviació més sostenible.
Això que sents és música creada amb copes de vi i cava. O el que passa quan fusiones música i Penedès. Del 28 al 30 d'abril, vine a Ressons Penedès. 33 concerts a cellers i espais singulars. Amb Amaya, Ivan Ferreiro, Els Pets, Els Catarra, Joan Dausà i molts més. Compra les entrades de cada concert a ressonspenedès.com.
Sabies que si el teu gat marca amb orina o esgarrapa mobles i sofàs vol dir que podrien ser signes d'estrès? Ajuda a reduir-los amb Feliway i fes que el teu gat se senti feliç. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
Hi everyone, do you want to have the best summer ever? Doncs t'esperem a l'English Summer, les colònies d'estiu en anglès més emocionants que viuràs mai. Mira com sonen. Informa't a EnglishSummer.com. English Summer. Learn having fun.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre. Fa 80 anys que Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta. Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta la Píndola de Salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC
més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
8 minuts i arribarem a les 10 del matí. Per cert, permeteu-me dir una cosa que se m'ha oblidat de dir del tema de l'incendi. Com apuntava Manel Soler, l'alcalde de Granja d'Escarp, l'actuació dels Mossos d'Esquadra per treure la gent que hi havia a la rave.
Ja
aquesta és una altra.
Ja té nassos, la
bueno,
cosa.
Ja, però és que a vegades ho diem al voltant d'aquesta qüestió de les raves i tot això, que hi ha una càrrega que en determinats casos, home, s'han sentit opinions al voltant de que, bé, al final, encara que no tinguin la cosa controlada, però al final són una gent que estan allà, no els podem treure. Amb l'estiu que ve, i veient que això és una cosa molt generalitzada, i que cada cap de setmana n'expliquem una o una altra, i suposo que n'expliquem alguns i no n'expliquem d'altres perquè tant. No ens n'assabentem. Ves que no hi hagi un factor important a tenir en compte. No només perquè no ho sapiguem nosaltres, és que potser no ho saben les autoritats.
Claro.
I llavors pot ser que arribem un moment amb un incendi que s'acosta a una zona i que ningú sap que hi ha allà un grup de persones, que igual tenim algun tipus d'ensurt. O que haguem de dedicar un esforç que no seria necessari per fi
va determinada gent. Va costar molt, però per fi es va endreçar aquella polèmica que sempre apareixia dels voluntaris. O sigui, els voluntaris estan molt bé, fantàstics, però per donar cobertura. O sigui, per portar aigua, per portar entrepans i per fer el que calgui, però no per anar enmig de bosc. Enmig de bosc només hi pot anar qui la toca, perquè si en moltíssimes ocasions s'havien de dedicar recursos a treure gent que s'havia ficat a bosc quan no hi havia d'anar, i és un de les coses que més preocupa, i tornem a ser centralistes, però crec que s'entendrà, de Collserola. Perquè una cosa és les cases censades i saber a cada casa quanta gent hi viu, i l'altra és que Collserola té la combinació de parc urbà gegantí, amb la qual cosa hi ha de transeunts, no sé, Mila, ara quanta gent hi deu haver avui,
fet,
a aquesta hora.
Un popular diari que s'ha dit a la ciutat de Barcelona, ara ho estava veient en Twitter, recomanava pel cap de setmana 6 rutes per anar a Collserola. I pensàs... Sí. Bueno, sí.
Però a Collserola, no, però a Collserola, escolta, a veure, què vols fer?
No. Però, hi ha una massificació, perquè està un parc urbà dels Vallesos i de Barcelona.
Però de Collserola el problema més gran no és que hi hagi gent corrent, que a més, habitualment, la gent és bastant respectuosa. El problema és que tu puges per la carena i pel bosc, per arribar a la carena, te trobes un fotimer d'arbres caiguts a terra, inclús tallats, que han sigut tallats per això, perquè van fer una clarida, i estan allà i està sequíssim allò. És a dir, no s'ha retirat la massa forestal. I jo no sé quin és, i lamento desconèixer-ho, no sé quin és el programa que segueix el Parc Natural de Collserola, però jo quan veig tota aquella llenya a terra secant-se, m'esgarrifo.
Però jo ho deia pel comentari que feia...
Espero que algú ho senti i truqui per dir què passa amb Collserola.
Ho deia pel comentari d'aquesta població no controlada, que pot estar dins del bosc. Clar, o sigui, de Collserola, ja no ho dic perquè no s'hi hagi d'anar a córrer i tant, que sí, però no, l'operació és... Bé, i quanta gent hi ha aquí dins? Doncs mira, censats, n'hi poden haver 160.000, no? Ara, flotants, ara mateix, no tinc ni idea.
No se sap, clar.
I no tinc ni idea. Clar, això, qui gestiona una emergència, això és el pitjor que li pot passar.
Sí, no, per això
no tenim ni idea de quanta gent la salvar, diguem, entre cometes. No?
I després, per la part de Nou Barris, que això passa cada any, allà sota bosc, diguéssim, o matolls, i cada any hi ha uns mini-incendis que diuen provocats, però encara no sabem què és, i cada any, jo des de casa meva veig, pum, un incendi de lletres. Bueno, a tocar de verdum,
jo quan penso en aquestes situacions sempre recordo un incendi que va haver-hi als 90, finals de 90, crec que era, no recordo bé, a Montserrat, que hi havia un grup de nois amb uns monitors, que eren nois amb discapacitat i que van morir diversos, entre ells monitors, perquè no van poder sortir.
3 minuts i arribarem a les 10 del matí. Dues coses més. Una, estem pendents d'un tiroteig que hi ha hagut una festa d'aniversari als Estats Units, festa d'aniversari entre adolescents, a Alabama. Estem parlant d'estat al sud.
Avui és el dia del rifle,
del
no?
País.
Avui fan la festa del rifle.
Avui és la festa del rifle?
Avui és la festa del rifle.
Doncs aquí, ja no tingui a veure, no?
És veritat que encara hi ha pocs detalls de la qüestió, però, i confirmat sobretot, però hi ha mitjans nord-americans que apunten a diversos menors morts. S'haurien vist almenys 6 cossos. Això ha passat a Dadeville, que és un municipi de prop de 3.000 habitants. Allà eren 10:15 de la nit. No hi ha dades oficials en tot cas, però haurem d'estar-hi pendents. També és allò que dius, un mes de tiroteig als Estats Units, estem parlant d'una festa d'aniversari.
El 50% de la població, avui surt una enquesta sobre això, el 50% o més de la població americana ha tingut incidents, ells o les seves famílies, amb armes, indesitjats.
I la segona cosa que volíem explicar, hi ha una persona que ens va escriure ahir, quan vèiem a totes les notícies que la comunitat internacional es preocupava per Sudan, per aquest país que hi ha al sud d'Egipte i que des de fa molts anys està en conflicte, amb moltes dificultats, i que ahir hi havia tirotejos entre l'exèrcit oficial del país, els paramilitars. Vam saber que els grups armats van prendre el palau presidencial ahir, on viu el líder militar. que havien aconseguit el control de l'aeroport de Khartoum, però vaja, que hi havia un intercanvi d'accions armades en un país que, insistim, està en situació sempre delicada des de fa molts anys. I aquesta persona que ens va escriure, un català, que hi era allà, és un analista d'accés humanitari al Consell Noruec pels Refugiats, es diu Jofre Rocabert, i ens va explicar, ens va enviar un missatge per dir-nos soc allà, i us puc explicar la situació en què em trobo ara mateix i què es troba i què puc veure. I crec que ens està sentint aquesta hora del matí perquè les comunicacions són delicades. Jofre, molt bon dia.
Bon dia.
On ets ara mateix, Jofre?
Ara sóc a la capital del Darfur del Nord. Estem esperant que passin els combats, però la situació és encara molt, molt incerta.
Físicament, on et trobes? A la capital de Darfur, però a quin lloc? A dins d'un edifici?
És una ciutat des d'Al-Fasser. Estem a la base de la nostra organització. Som uns quants de la nostra organització i estem, diguéssim, tancats envoltats de combats des d'ahir aproximadament a la una del migdia. Fins ara no han parat ni els trets ni els bombardejos d'artilleria de diversos calibre.
O sigui, esteu tancats a la base de l'organització que, insistim, és el Consell Noruec pels Refugiats, sí?
Correcte.
Quanta gent hi sou aquí dins de l'edifici?
Som set ara mateix. Som tres expats, jo soc l'únic occidental i després hi ha els treballadors locals de la casa.
Tu ets l'únic occidental que hi ha ara mateix aquí a l'edifici. Com heu passat la nit? Perquè ara em deies que des d'ahir a la una del migdia no heu parat de sentir tirotejos i bombardejos.